Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Aquesta setmana, arran del preacord per un govern de coalició entre PSOE i Podem i el diagnòstic que han fet de la situació a Catalunya, hem rellegit la declaració de Pedralbes de fa menys d'un any. I jugant a les set diferències, apareixen aquestes preguntes. Conflicte polític o crisi de convivència? No és una diferència semàntica. Diàleg efectiu o fórmules d'entesa dins la Constitució? Els límits del terreny de joc són la clau de volta de tot. 3. Proposta política amb un ampli suport de la societat catalana o enfortiment de l'estat de les autonomies? No són opcions excloents, però fins ara una ha funcionat com a límit de l'altra. 4. Resposta democràtica a les demandes de la ciutadania catalana o normalització de la vida política? No és el mateix avançar cap al referèndum que regular la tornada a l'autonomisme. I 5. Comissió bilateral i mesa de partits o igualtat entre els espanyols. La bilateralitat era l'intent de la quadratura del cercle del nou estatut i el constitucional no li va passar per alt. Com veieu, no són set diferències, però les cinc friccions entre Pedralbes i el preacord PSOE Podem semblen ara mateix la trinxera que separa l'independentisme de la investidura de Pedro Sánchez. De seguida en parlem amb un dels grans abanderats del diàleg dins del PSOE, el president valencià Ximo Puig. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana. President Ximo Puig, bon dia.
Molt bon dia.
I moltes gràcies per atendre la trucada del suplement.
Moltes gràcies a vostès.
Cap on ha de mirar el PSOE? Cap a Esquerra o cap a Ciutadans?
Jo crec que els electors, que finalment són qui decideixen, ja han decidit. I crec que hi ha una majoria progressista en un món molt complicat. Tampoc no és diguem-ne, com per tirar coets, però que, evidentment, hi ha una mirada progressista i, a banda, el que ha passat en Ciutadans crec que és prou definitori. Mm-hmm.
Per tant, cap als partits independentistes per aconseguir aquest certificat, aquest preacord que tenen amb Podem.
Jo crec que el que hi ha que fer és caminar amb prudència i anar desbloquejant aquesta situació que és prou ja intolerable per al conjunt de la ciutadania. Ha estat per a mi un encert que immediatament després de les eleccions s'avancés en aquest acord. Hi ha un primer acord insuficient, però hi ha un primer acord a partir del qual hi ha que anar plantejant totes les possibilitats que hi hagi per a fer efectiu el govern. Crec que hi ha que fer-ho tenint en compte totes les circumstàncies que hi ha electorals i en la societat espanyola. Mm-hmm.
Què pot oferir el PSOE més enllà d'una promesa genèrica de diàleg als partits independentistes per aconseguir aquesta investidura?
Jo crec que els partits independentistes, en qualsevol cas, no se'ls està demanant l'adhesió a aquest govern. Se'ls està demanant que faciliten d'una manera pragmàtica el que és un govern, que sempre serà un millor govern que un govern de les dretes, per tal d'encetar un diàleg que sabem tots que és complicat, que és complex, però que és inevitable. Per tant, crec que hi ha que anar treballant en aquesta direcció sense esperar grans resultats el primer dia. És una qüestió que cal tindre paciència, moderació, tranquil·litat. Crec que hi ha posicions en aquests moments molt dispars, molt confrontades, si se vol, però crec que a la fi sol és un diàleg positiu, sense intentar, ja dic, no? Buscar solucions molt ràpides a una situació que és molt complexa.
Aquest diàleg pot incloure una taula que abordi la situació dels presos?
Jo crec que, ja per això que dic que no, ja que anar molt a esplai, si se vol, no? Ja que anar sabent que partim de posicions molt distants i que es poden buscar punts de trobada.
Però perquè hi hagi diàleg, entenc que...
Sí, perdó.
No, acabi, perdoni.
No, és que...
No dic que perquè realment hi hagi un diàleg, algun dia, per exemple, el president Pedro Sánchez haurà d'agafar el telèfon al president Quim Torra.
Clar, sí, sí, per supost.
Això no ha passat encara.
No, jo crec que són... ja que començar pel principi, el principi és parlar.
D'autodeterminació se'n pot parlar en aquest diàleg?
S'ha de parlar inicialment, per supost, d'allò que està en el marc legal. Fugir de la legalitat és fugir de la realitat. Per tant, encetem tot el que pugui ser allò que cadascú en una taula pot plantejar sempre el que vulgui, no? Però crec que hem de fer un exercici doncs, de realisme, de pragmatisme, i dins de la Constitució, dins de l'Estatut, hi ha molt que avançar encara. I a partir d'ahí, clar, cada un ha de plantejar allò que crea convenient, però tot i saben que els límits es tenen tot el món, també. I els límits en aquests moments són, òbviament, aquells que marquen la legalitat, perquè és que, mira, jo això ho vaig dir al senyor Puigdemont quan vaig parlar amb ell fa ja uns quants anys, no? Si no es creu en la legalitat, com es creurà en una nova legalitat? Trencar la legalitat unilateralment no ofereix cap seguretat jurídica per a ningú, i ni fins i tot per a aquells que trenquen la legalitat. Per tant, les coses en un estat de dret són com són, i hi ha que admetre aquesta situació, i a partir d'ahí cadascú pot plantejar, per supost, allò que considera oportú.
És evident que el que està marcant és que el límit d'aquesta negociació passa per la Constitució, o la línia vermella que marca el PSOE passa per la Constitució i per l'Estatut de Catalunya, en aquesta negociació amb Esquerra. Ara vostè em deia que estava molt content...
Amb Esquerra i amb tots, perquè sí. Vull dir, tampoc no hi ha que posar com si està posant tot el focus sobre Esquerra. Bueno, això és una negociació oberta, i escolta, fins i tot els altres partits també tenen, fora de l'àmbit independentista, tenen una responsabilitat. No hi ha alternativa en aquests moments a allò que està promovent aquesta aliança dirigida pel Partit Socialista i acompanyada per Podem. No hi ha una alternativa. Si no hi ha una alternativa, l'únic que hem de decidir és si volem facilitar que hi hagi govern i, per tant, també que hi hagi oposició i que hi hagi funcionament de les institucions, o si volem que tornem a unes terceres eleccions. És que no hi ha una altra solució.
Sí, sí.
I la solució que es planteja del suport de les dretes és una solució, primer, que les dretes en tot moment han dit que no estan disposades a fer, i, entre altres coses, jo pregunto en aquest cas si els independentistes, aquesta és la millor solució?
Si no hi ha alternativa possible, com s'explica que barons com Emiliano García Page o l'expresident extremeny Rodríguez Ibarra alertin contra aquesta negociació amb els partits independentistes, o fins i tot contra la coalició amb Podem? O Felipe González, fins i tot.
Jo distingiria. En totes les tres opinions hi ha matisos. I jo crec que el president González no està exactament en la mateixa situació, en la mateixa opinió. Però, escolta, jo respecte absolutament totes les opinions, i el que crec és que si algú té una altra alternativa, que la plantege. Jo no en veig una altra, i no en veig una altra que siga millor per al conjunt d'Espanya i sobretot també per a la relació amb Catalunya. No veig que hi hagi una millor, però tampoc per als drets socials, per allò que és fonamental, com poder portar endavant lleis progressistes com les que se volen plantejar. Crec que és el camí, això és la eixida. Però si algú en té una altra que siga millor per als interessos generals, que siga més progressista i més oberta, ho digui, ho plantegi.
Ximo Puig, vostè com a president també del País Valencià, quan parlem de Catalunya, amb tot el que s'ha dit també al llarg d'aquesta campanya electoral, vostè què creu que hi passa a Catalunya? Hi ha un conflicte polític? Hi ha un problema de convivència entre catalans? Vostè com ho denominaria?
Bueno, jo crec que és que no és incompatible. Ja efectivament, hi ha un conflicte polític que conclueix, entre altres coses, en una situació de difícil convivència. És així, vull dir... Home, jo tinc molts amics a Catalunya, conec molt Catalunya i estimo Catalunya profundament. De fet, dilluns aniré també convidat per el Foment del Treball a la cimera dels Premis Ferrer Salat, i sempre, des de que soc president, he intentat que hi hagués una relació de una bona relació, crec que és positiu, és fonamental per a tant per a la Comunitat Valenciana com per a Catalunya. No ha estat possible amb la intensitat que a mi m'hagués agradat, però bé, això és una qüestió que espero que en tot aquest nou procés més compartit es pugui avançar.
Vostè, com a president de la Generalitat Valenciana, què li reclama el futur govern d'Espanya?
Jo li reclamo que situï l'agenda valenciana, que en gran mesura també va més enllà de les fronteres nostres, no? Que té que veure en el finançament autonòmic, que té que veure en una visió d'Espanya molt més plural, molt més diversa, molt més descentralitzada en moltes qüestions, i li demana també polítiques socials molt més intenses dels que hem viscut en els darrers anys, no? Perquè entre altres coses no teníem pressupost, no? El pressupost que finalment tombaren els partits de les dretes, junt amb també els independentistes, era el millor pressupost de la història per al país, no? I per a nosaltres ens va fer això una ferida important en una situació ja de molts anys d'infrafinançament que ens ha situat en un moment difícil, perquè mentre que el motor privat ha anat funcionant en tot la eixida de la crisi, el motor públic està gripat per la falta de finançament. I després, una cosa que li demanaré, per supost, amb tota fermesa al nou govern d'Espanya, i espero que en això puguem estar acompanyats d'altres comunitats autònomes, és acabar amb el dumping fiscal que significa Madrid.
Ximo Puig, Pedro Sánchez tornarà a Pedralbes?
Jo espero que hi hagi efectivament una nova etapa de cooperació, de col·laboració. És fonamental tornar a l'espai institucional, que és el que finalment, d'alguna manera, canalitza la civilitat.
Vostè dorm tranquil quan pensa que Pablo Iglesias serà vicepresident del govern?
Sí, clar. Jo tinc un vicepresident de Podem i dorm tots els dies ben tranquil. Això no vol dir que compartisca tot allò que diu Pablo Iglesias, però és que la vida no és com a un li agradaria que fos, és més complexa, i a la fi de tot s'aprèn, i crec que en aquest cas certament el que hi ha que buscar és un acord de govern que a més no estiga limitat a lo que són els programes estrictes dels partits, sinó que a més mira una visió molt més integradora. I al final els governs, que jo crec que és un element clau, han de governar per a tots els ciutadans, hagin votat el que hagin votat. Per això, de fet, crec que això he criticat jo en algun moment obertament al president Torra, perquè jo crec que ja que governar per a tots i per a totes, no només per als que t'han votat. És que això no té res a veure amb un sentiment profundament democràtic. Ja que assumir que els partits no poden, ni els partits ni les ideologies, poden d'alguna manera patrimonialitzar el govern. El govern i les institucions van molt més enllà de les fronteres dels partits i fins i tot de les pròpies ideologies que els sustenten.
President Ximo Puig, moltes gràcies, perquè sempre que li demanem ens atén. Que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia i bona sort.